Molta Comèdia amb Eduard Gené i Gisela Figuera. There's no business like show business, like no business I know. Everything about it is appealing. Everything the traffic will allow. Quan escolten aquesta sintonia vol dir que comença el Molta Comèdia, que passa uns minuts de les 8 de la nit i que avui tindrem un programa absolutament diferent del normal. Per què? Perquè avui farem una entrevista, hem fet una entrevista al director i compositor Salvador Brotons, que estarà al front de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat en el concert del dia de Sant Jordi del divendres dia 22 al Teatre Auditori. Aquesta entrevista formava part d'una vivència de l'aula d'extensió universitària de la gent gran de Sant Cugat que ens van deixar gravar en aquell moment i que va sentiran íntegrament. I jo vull agrair-los doncs, a l'aula aquesta deferència i personificar-ho amb el seu president, el senyor Llivori Casadellà. Moltes gràcies i escolti'm, perquè val molt i molt la pena.
Bona tarda a tothom i benvinguts a aquesta sessió de vivències. Jo estic molt content, haig de dir, que estigui aquí en Salvador Brotons i Soler, nascut a Barcelona el 17 de juliol de 1959. No pots amagar la edat,
Salvador. No, i tant. Ja ho sé, ja. Ja m'agradaria pagar ja.
No t'agradaria, no.
Home, sempre a tothom m'agradaria ser una miqueta més jove, no?
Bé, jo fent ara un acudit fàcil per començar, diria que en el cas d'en Salvador Brotons la flauta no va sonar per casualitat. Perquè en Salvador va néixer en una família de músics i va començar a aprendre la flauta precisament amb el seu pare. Després va passar al Conservatori, Conservatori de Barcelona, va tenir molts mestres per estudiar música, per una banda, instrument, composició i direcció. Parlem de personatges com Antoni Ros Barbà, o com en Xavier Montsalvatge, o com en Manuel Oltra. Sí. I el que m'agradaria d'entrada seria preguntar-te això. O sigui, aquesta vivència infantil, aquesta vivència inicial de que tu vas trobar-te amb el fet de que series músic, tu creies, en cap moment va haver-hi cap dubte de que això seria així?
Ah, tinc un micro, fantàstic. Pensava que no tenia micro jo. Bé, sempre hi ha dubtes una mica al principi. Recordo que el meu pare al principi deia no ho sé, això de dedicar-se a la música, aquest noi, la música està molt malament, potser farà una altra cosa. Però la meva mare diu, no, aquest nen ha d'estudiar música perquè ha de tenir un fonament de música importants. Després, com el meu pare va veure que tenia l'orella absoluta, o sigui, que quan sentia una persona tocant una nota al piano, jo deia fa, sol, re, si, do, la, i no m'equivocava, allò, ostres, aquest noi té facilitat per la música, vinga, va, doncs llavors s'hi va entregar el meu pare a mi molt, i sort em vaig tenir d'això, perquè en aquella edat aprendre música no era fàcil, no t'ho posaven tan fàcil com ara, que vas a l'escola i jugues fent música, havíem de fer tota la teoria musical, tot el solfeig, que estava molt bé, però en un xic feixuc, i per un nen de 7-8 anys, quan vas començar, doncs, home, doncs, havia d'anar a l'escola, després havia d'anar al conservatori, acabava el conservatori molt tard, després tornava a casa amb molts deures. Era una cosa difícil d'entendre la música, sobretot la teoria de la música. Però, com que m'hi vas tocar molt bé, es tocava el piano, vas tocar la flauta, també feia la flauta el piano durant l'any i la flauta de l'estiu. I després vas veure que era més fàcil la flauta que el piano. És que el piano són moltes tecles, i la flauta només una melodia, i tenia més facilitat per la flauta. Però el piano també vaig arribar fins al 7è curs, vaig fer el 7è curs de piano, doncs em vaig haver de dedicar a la composició, a la flauta i a altres coses. Però bé, així vaig començar, vaig iniciar-me, vaig tenir la gran sort de que com el pare estava a casa i li agradava molt, o li agrada molt la música a meu pare, sempre posava música, sempre feia música a casa, i és clar, això la música és una part meva, i vaig veure clar que m'agradava molt, era una passió molt gran, que no la podia deixar de banda. I clar, doncs m'agradava molt tocar, m'agradava... Quan vaig tenir 14 anys vaig començar a compondre i no m'he aturat fins ara. O sigui que és una passió molt gran la música.
I d'aquests mestres que he esmentat, quin record en guardes?
Home, tots en tinc molt bon record, perquè tots m'han posat una empremta molt important. Els mestres sempre doncs, els admires, sobretot aquells que es dediquen i que et deixen fer. Per exemple, almenys el Mossa Batge no era una persona que li agradava ensenyar massa. Ell deia que no ensenyar això mai. Però en canvi era una persona molt oberta, una persona que et deixava fer, que et donava idees, i a mi això em va anar molt bé. El mestre Barbà era un mestre molt més estricte, difícil, no et deia mai que ho feies bé, sempre tot malament. No tenia aquest feedback que es dona avui dia tant, no? Avui dia sempre un bon mestre es diu, home, bon mestre és el que exigeix molt, però també el que sap animar el deixeble que doni el màxim rendiment d'ell mateix, no? Sols Barbà no ho tenia clar, això. Però a part de tot, doncs, era una persona que tenia una gran sapiència musical i vaig aprendre molt d'ell. També, i després el mestre Oltra, que ha mort fa recentment, fa encara no arriba l'any, que d'aquest senyor vaig aprendre moltíssim. Aquest senyor era un gran pedagog, a més de ser un gran músic.
Bé, com veieu, en Salvador Brotons, si té una característica, és aquesta actitud de dir, bueno, fer això, va anar sortint, com si res, però ha arribat on ha arribat i escoltareu coses que no sé si tots sabeu, però segur que en molts casos no se sap. A veure, des de l'any 1977 fins al 1985 ets flauta solista del Gran Teatre del Liceu.
Sí, era molt jove.
Cada vegada també estàs a l'UBC.
També.
Sí, és a dir, perdó, no dic l'UBC, sinó l'Orquestra Ciutat de Barcelona, que actualment UBC, en aquell moment era l'Orquestra Municipal. Mm-hmm. Vas alternar la una i l'altra com a flautista.
Eren uns temps absolutament bojos. Perquè me recordo que estava de primer flauta a l'Orquestra del Liceu, va ser durant 8 anys, era molt jove, i és clar, i a sobre encara estava també a l'orquestra, també treballant, era de segon flauta a l'orquestra, però també continuant els estudis al conservatori, fins i tot va haver-hi l'Emili pel mig, que la vaig fer aquí a Barcelona, per poder doncs, dedicar-me als estudis i tocant al Liceu, o sigui, va ser una època molt plena de coses. Molt intensa. No tenia temps d'anar a fer botellón, que diuen que hi ha un botellón aquí, no sé què. No havia fet mai, això.
És que hem de dir pels assistents que ha aparcat el cotxe en un carrer que habitualment els divendres i el dissabte hi ha botellón. I dir, no et quedis a partir de les 12 de la nit perquè pots trobar-te amb els del botellón.
Però això no ho ha fet mai.
No ho has fet mai.
A la meva època tampoc es feia tant, això.
A veure, fa 10 anys, encara no fa 10 anys, el novembre de 2006 vaig fer una entrevista de Ràdio Sant Cugat, uh-huh. I en aquell moment vàrem parlar de... Jo vaig dir, tinc les dades de fins a l'Opus 80 i pico. I vaig dir, no, 100. Uh-huh. On estem en aquest moment?
Ara acabo de gestir el 136. Ara he començat el 137. Bé, vull començar el 137.
A veure si ho entenem, eh? Sí. Tenim aquí davant un senyor que dirigeix orquestra, però que, a més, en aquests moments té 137 obres composades, publicades...
Bueno, en tinc més, perquè hi ha algunes que no les poso obres. No els hi poso números d'opus.
No els hi poses?
No. Però
existeixen.
Existeixen, sí, també, sí, sí. Però també val a dir que hi ha obres que són curtetes, eh? Hi ha obres que duren 4 minuts, però n'hi ha obres que duren tot una òpera.
A veure...
O sigui, no, el número és no aquest elàstic, però...
L'any 1977 sí. Guanyes un premi.
Sí, el premi a Orquestra Nacional d'Espanya.
I tens 18 anys.
Exactament, sí, sí. Era el 77 acabats de fer, a més a més.
Sí. Abans has comentat sí. Que a partir dels 14 ja composaves.
Sí.
D'on surt aquesta necessitat?
Bé, ja dic, com que a casa tenia la música com un element molt persistent, havia escoltat molta música, anava sempre a escoltar els concerts de l'Orquestra de Ciutat de Barcelona, al Palau, si m'agradava el col·laborama i ho repetia el diumenge, fins i tot anava a la Sant General, si sabia que hi havia Tchaikovsky, Beethoven o en aquell temps m'agradava molt Puccini o Wagner, Eh? Llavors anava a escoltar els tres dies, l'assaig general, el concert i el concert del diumenge. Esclar, què vol dir això? Doncs la música és una cosa que forma part, tens una passió per la música molt gran, i a més a més, com la música passa una cosa que ho sents un cop i t'agrada molt, ho vols sentir-ho dues vegades, o tres, quatre, cinc, i llavors estàs una temporada, un mes potser que sents aquella obra, potser 50 vegades, no? Fins que te'n canses i llavors en descobreixes una altra, no? I és una passió molt gran.
Quina seria la definició? Si ara has d'explicar a aquests senyors i aquestes senyores com és la teva música? Com ho definiries?
És molt difícil, però bé.
Ja ho sé, home, però...
És qüestió de que vosaltres, quan ho escolteu, digueu, aquest noi composa d'aquesta manera.
Com és aquesta música? I, per tant, explicaves això, que anaves a un lloc i escoltaves una vegada i una altra vegada. Quins serien aquests referents?
Bé, jo m'he dedicat a la música, això ho vull dir molt clar, perquè em va apassionar el Tchaikovsky, per exemple, en aquell temps, quan de petit, m'entusiasmava moltíssim, Puccini, Brahms, tota la gran música del repertori romàntic. Aquest va ser l'incentiu gran. També m'agradava Bach, també m'agradava Haydn i Mozart, però no tant. M'agradaven més els romàntics i tardans, fins i tot els també al segle XX de primera. No em vaig emocionar per la música perquè em va entusiasmar, no sé, Webern o Luigi Nono o Pierre Boulez. Definitivament no. I no estava massa interessat per aquest tipus de música tan estranya. He estat una persona que ha arrelat a la tradició i ha arrelat a la gran música, que és el que em feia molt viure i em feia donar ganes per continuar endavant. I a partir d'aquí, doncs, clar, la meva música, com és la meva música? Bé, és difícil, perquè, és clar, la gent diu, la teva música no és tonal, però tampoc és atonal. I és que no és atonal. És tonal, però que és molt cromàtica, que modula molt, que és lliure tonalitat, jo li dic. Aleshores, és clar, doncs, per molta gent, jo sóc una persona que molt ha relat el passat i gens favorable a les tendències de l'avantguàrdia, ultravanguàrdia, però és que jo ja penso que ultravanguàrdia no existeix. Perquè ja portem molts anys fent l'avantguàrdia, el que es diu l'avantguàrdia. L'avantguàrdia es diu, quan una cosa la gent no entén, això és molt avantguardista. Quan una cosa la gent ho entén una mica, això és tradicionalista. Això és genèricament parlant, les etiquetes que posen, no?
Es pot arribar a extrems, com per exemple fer una música, John Cage,
sí,
4 minuts 43 4 segons...
Que no és tot silenci.
Tot silenci.
Bueno, això com a experiment està bé.
Això ho poden fer qualsevol de vostès. Sí. Quan sortim un escenari, sí, obrir el piano,
sí,
com posar a comptar,
sí, sí, sí,
i dir, primer temps.
Posa ja. I la música és l'ambient que la gent fa en aquell moment escoltant que hi ha silenci. I jo dic, però quina presa de pèl! Què és això? No? Doncs això és la música, és l'obra.
A veure, és que clar, estàs dient això i jo tinc aquí dades, no? Obres, moltíssimes, però aquí, 4 peces per a cordes.
Aquesta és una de les primeres.
Sinfonia dicòtoma,
sí,
Ataràxia,
sí.
Faedo,
sí.
La Illa de la Galera,
sí,
Perfil Gaudí,
sí.
Obertura Costa Brava,
sí.
O és per instruments, amb la fantasia for French Horn and Strings. Aquesta devies fer-la ja als Estats Units.
Això
és del 79.
Això és molt antic encara, és Opus 12, aquesta.
Imagina't. Sap inclús l'Opus que és, de 100 i pico.
Puc passar tota la meva vida en totes les meves obres.
Ja, tens concerts per trombó, tens concerts per guitarra.
Sí.
Tens concerts per, bueno, per corals.
Gairebé per tots els instruments.
Per tots els instruments.
Concerts no, però sonates sí. Sonates excepte per tuba i piano, que no he escrit encara, però escriuré.
I quartet també.
I per tots els instruments i piano. Quartet, ara he fet un quartet de corda precisament fa poc.
Abans parlàvem d'aquesta música que et deien si és atonal, si és... Quan pensem en segons quins autors, no sé, penso a Blamberg o penso a Sondhausen, o... Què creus que aquest principi segle XX, aquests primers 20, 30, 40 anys del segle XX, han aportat alguna cosa realment?
molta desorientació han aportat, jo diria. I ho dic ben clarament, ja, ja tinc gairebé 60 anys, o sigui, ja puc parlar molt clar. Ja no puc estar, oh, bé, mira, són coses, i cadascú penso d'una manera, i jo has de respectar-ho. Home, jo respecto tot. Però crec que a partir de, del post-Schomburg i de tot aquest sistema dodecatònic, jo parteixo de la base que Schomburg es va equivocar, i molt es va equivocar. Ell mateix, al final de la seva vida, va veure que havia creat un fantasma, havia obert la porta a una sèrie de compositors que mai s'haguessin imaginat compondre perquè no tenien cap talent, i aplicant aquell seu sistema d'aquell encreuat que fa fer música, doncs tothom podia ser compositor. Va obrir una porta. És que la gent ha començat a escoltar coses molt estranyes amb la música, que no els agradava gens, no agradava ni a l'intèrpret, ni a l'audiència, ni a ningú, però es deia, oh, això és modern. Bueno, i era nou en aquell moment. Quan va sortir això era nou, però el que passa que ara ja, al segle XXI, això ja no és nou, està més vist que el TVO, o que qualsevol cosa que coneixem molt. Aleshores, esclar, jo no hi he cregut mai en això, i jo sempre he pensat que la música és emoció, la música és expressar, i cadascú s'expressa com vol. Per descomptat que a mi aquests senyors, doncs jo els respecto, com ara es respecta tothom, però no m'han emocionat mai ni m'emocionaran mai, i és una música que no m'interessa.
Enllaçant una mica, sí. Tot i que no té res a veure... Mm-hmm. Utilitzes l'ordinador per composar?
Sí, perquè és una eina del segle XX que va molt bé. Si molts hagués tingut un ordinador que has fet encara més obres, segur. Perquè
és impossible creure.
D'entrada ja tens el pentagrama escrit, les claus, tot, no has de posar claus al principi. Home, t'estalvies molta feina, és veritat. I després, doncs clar, l'ordinador també és una eina que motiva a compondre, a continuar composant, perquè és clar. Tu composes una cosa, entres a l'ordinador, després ho vols escoltar. Fins i tot escoltes avui dia ja bastant bé les orquestracions que tu fas. I llavors escoltes el tempo que ha de ser, no? I digues, ostres, això m'agrada, oh, aquí no m'agrada tant. Vinga, afegiré un compàs, no? I llavors pots afegir-lo un compàs allà al mig i tornar a escoltar-ho. I ara, amb un tempo una miqueta més lent, també. I llavors vas entrant en la música.
T'agilitza una mica l'hora.
T'agilitza, sí, no hi ha dubte. És una cosa que no es pot anar contra... De tota manera, vaig passar molts anys escrivint a mà, Tinc una òpera feta només tota a mà, que vas fer l'any 91. O sigui que, déu-n'hi-do, la feinada que he hagut de fer. Ara, esclar, amb l'ordinador, doncs, tens vas tot així, o si tardes, no sé, composant-lo a mà, doncs 3 mesos, amb l'ordinador ho fas en un mes, o menys.
Ara, alternant, com tu has alternat sempre... Direcció, bueno, primera interpretació, però direcció i composició vol dir que estàs, si no les 24 hores, moltes hores del dia dedicat íntegrament a la música.
Home, jo sóc allò que diuen els americans un workaholic, doncs sí, veritablement sóc un workaholic, perquè no he fet mai vacances, perquè tampoc no m'interessa fer vacances. Sí que m'agraden les vacances, sempre i quan pugui fer activitat compositiva durant el dia, un moment, no? O sigui, m'agrada anar a la muntanya, i m'agrada anar a la platja, i m'agrada passar uns dies una estona amb la família, però una estona. Després deixem una estona per mi també, per compondre, per fer les meves coses. Sí.
Era clàssic el tema de Mahler, per exemple, que aprofitava l'estiu per composar, no?
També ho sí, faig. Home, l'estiu composo més. Em composo molt per Setmana Santa, composo molt per Nadal, que és dies que la gent es rodeja en família, tot això, clar, són dies que el telèfon no funciona, doncs llavors és quan aprofites per treballar més, pels teus moments interiors. També composo molt els avions, perquè, clar, faig viatges molt llargs, i allà doncs tinc un dia per pensar, que això és molt valuós.
Parlant d'avions, a veure, l'any 85 es produeix un tom a la teva vida.
Sí, sens dubte.
Si obtens una beca Fulbright...
Sí.
I vas als Estats Units.
Me'n vaig als Estats Units amb la meva muller.
I què passa aquí?
Home, un canvi molt gran, no hi ha dubte, perquè vaig deixar tota l'activitat que tenia aquí a Barcelona com a solista de flauta i vaig anar allà a estudiar el màster en composició, en direcció d'orquestra i fins i tot també en flauta. Però vaig veure de seguida que la flauta ja coneixia massa coses que no calia tirar més endavant, que volia dedicar-me més a la direcció d'orquestra i a la composició. I va ser molt bonic perquè va ser una experiència fabulosa, perquè ja em vaig poder comparar on estava, és als Estats Units, hi ha molta competició, vaig veure que jo doncs, tenia moltes possibilitats de destacar i em va animar molt, tot i que en aquell moment tenia algun problema amb l'anglès encara, perquè no el dominava tant com la gent d'allà. I vaig haver d'aprendre tota la nomenclatura musical en anglès. També va passar un any una mica difícil. Però bé, amb 2 anys em vaig treure el doctorat i em vaig doctorar i aleshores vaig aconseguir un treball allà, al mateix Estats Units, a l'altra banda, a Portland, Oregon. I vaig canviar, però ja em vaig instal·lar als Estats Units durant 11 anys més.
Jo tinc aquí la dada que diu que vas començar amb l'Orquestra Simfònica de la Florida State University.
Que ja vas ser assistent, sí.
Ja vas ser assistent, després director titular de l'Oregon Sinfonieta, que sí, és el que comentaves.
I de la Universitat de Portland State University.
I després la Midland Jewish Community Orchestra.
També, això vaig estar un any només, sí.
Bueno, vas estar un
any també. Però una orquestra modesta, eh?
Vas anar voltant. Sí. I després d'aquests 11 anys tornes a Barcelona.
El 98, 97, 98, sí.
I aleshores passes a l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Del Vallès, vaig estar 6 anys allà.
Aquí amb l'Orquestra Simfònica del Vallès és la primera vegada que vens al Teatre Auditori de Sant Cugat.
Ah, exactament, segurament.
Vés a fer un concert de valsos.
No, i quina memòria que teniu.
Home, no, és que si no m'informo... A part de que jo penso que el del Teatre Auditori faig exactament les crítiques del Teatre Auditori des de fa 24 anys.
Noi, que bé. Ja coneix tot, eh?
Més o menys...
Home, el Teatre Auditori es va fer el 91, 92?
93.
93, sí.
Doncs a partir de la segona temporada estic allà, tinc el llit al costat del Gero. Tenim una part junta.
Oh, heu fet moltes bones coses aquí a Sant Cugat, eh? Molt bones coses. I teniu una orquestra que l'heu d'estimar molt, eh? Perquè veritablement s'ha fet molt bona feina. No és perquè estigui aquí el Ferrer, el Josep Ferrer,
no
però...
No sé si Josep Ferrer ha marxat o encara està allà.
Està aquí, però vull aprofitar per dir-ho perquè és una feina molt important, local, que crea ambient, que fa vida cultural i per la música és cabdal perquè un país tiri endavant. I veritablement és molt bonic. I aquest teatre que teniu, l'auditori, us ajuda moltíssim.
Bueno, tu vas venir amb l'Orquestra Simfònica del Vallès un any, i un altre any, i un altre any, i un altre any, quatre anys seguits.
Sí, és veritat, sí. Sobretot amb els valsos.
I a partir d'aquí, l'última vegada que vas venir dirigint va ser amb la banda municipal de Barcelona.
També he vingut amb la banda municipal.
Que en aquest moment ets el titular de la banda.
Soc el titular de la banda, sí. Porto ja 8 o 9 anys allà.
En aquests moments estàs aquí... per una banda, en aquest cas amb la banda municipal, però a la vegada també continues vinculat amb l'orquestra de Vancouver.
Sí, tinc un peu a Amèrica i un peu aquí. Com? I va molt bé. Perquè mai saps què pot passar a la vida.
Bueno, evidentment, senyors i senyors, no entrem en el tema polític. No cal, perquè estem una mica saturats, tots plegats, però avui descansarem una mica. Aquesta tarda descansarem una mica. Ara, si vols, escolta'm.
No, cap problema.
Podem entrar-hi. Com s'alterna això? Com ho fas? És a dir, tu tens uns concerts determinats amb Vancouver Orchestra durant la temporada.
Em fas 6 dobles a l'any, només.
I els fas seguits?
O sigui, no... No, vaig allà, faig una setmana d'assajos, faig 2 concerts al cap de setmana, torno cap a casa. I això ho faig 6 cops a l'any. A vegades 7, a vegades 5, normalment són 6.
Clar, aleshores ja entenc que té temps en l'avió de poder composar.
Clar, home, és un viatge molt llarg.
És un viatge llarg i pim, 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 diu, ara què em toca?
més que composar, compos molt a Vancouver, molt, perquè ja la vida americana és molt més tranquil·la. Després passo una setmana gairebé sense telèfon, desconnecto del telèfon, em parlo amb la meva muller, que dic, mira, tal cosa, ja està, i no que estic sóc fora. I llavors allà, a l'hotel, tinc un piano, em posen un piano, els americans m'han tractat molt bé sempre, tinc un cotxe, un piano, un hotel fantàstic, grandiós, a la meva disposició, i esclar, ja, doncs, amb aquella calma que tinc en una habitació amb finestra, que és molt maca, doncs allà sempre avanço molt. I el viatge que faig d'aquí a allà, que són d'aquí a Amsterdam són 2 hores i d'Amsterdam a Portland són 10 hores més, doncs esclar, són molt de temps que tens per pensar. I ja sigui per estudiar partitures també, però per pensar, aviam, ara què vull fer? Aviam, ara vaig de fer aquesta cosa, aquesta una obra per... cors, orquestra i solistes. Vinga, com ho vull fer? Va, que em poso a pensar, ho faré això, mira, començaré amb un temps lent, començaré d'aquesta manera, i llavors quan arribo a Vancouver, doncs moltes vegades ja començo l'obra amb el piano i ja començo a compondre. O sigui, és un moment de reflexió.
Que fent una comparació, o sigui, tu que coneixes bé tot aquest món artístic, musical dels Estats Units, i coneixes molt, evidentment, el nostre, què diries?
Home, hi ha coses bones allà i hi ha coses bones aquí.
Hi ha alguna de les bones i de les dolentes.
Bé, mira, la cosa bona dels Estats Units és que si tu, com a director d'orquestra, arreles en un lloc i aconsegueixes que la teva audiència t'estimi, senyors, Salvador forever. Brutons per sempre, eh? O sigui, ja no t'has de preocupar de res perquè has connectat amb ells, els has guanyat el cor, i com que són ells els que porten l'orquestra, no hi ha cap mena d'organisme, tot això són ells els que miren tots els patrocinadors que poden donar recursos a l'orquestra. Llavors és molt bonic això de que tu puguis tenir aquest contacte tan gran amb l'audiència, que són els que patrocinen la teva orquestra. Ara que jo estic en una orquestra de temps parcial, eh? O sigui, no és una orquestra que treballi tot l'any, treballa només amb concerts específics. Per això ho puc fer, puc estar aquí, visquent allà i anant cap allà. Això és una cosa molt bona. La gent estima molt l'orquestra, i com que l'estima molt i està molt proud, com es diu, proud, orgullosos de la seva orquestra, doncs llavors jo tiro endavant segur. A més fan publicitat, i dius, ho diu un so diu amb l'altre, no coneixeu l'orquestra de Vancouver? És fantàstica, veniu, és fins i tot millor que l'orquestra de Portland, que és una ciutat més gran, perquè el noi que ho porta és molt eixerit i té molt d'impacte, i es programa, a més, doncs programa música contemporània, també, això també ho diuen, programa tot música que sigui bona i veia, en canvi hem d'anar a escoltar aquella orquestra que ens foten uns rotllos de música contemporània que no agrada a ningú, sí, això també ho passa. I aleshores, això és la part bona. La part bona d'aquí seria que, esclar, home, doncs hi ha uns calés, doncs, que van destinats a la cultura i són segurs i no fallen mai. Cosa que als Estats Units poden fallar aquests calés, sobretot. Però si tens destresa amb que la gent et segueixi, doncs no hi ha perill als Estats Units. Ara, si ets una persona que vas deixant programes, coses que no agraden a ningú, no tens, cada dia la gent va menys, doncs això acabarà desapareixent, segur.
La primera impressió quan vas tornar dels Estats Units i vas veure l'Orquestra Simfònica del Vallès, va ser que aquest és un director americà. La forma, l'extraversió, aquesta manera de fer-ho.
Hem de canviar una miqueta, els temps canvien i la manifestació concert no ha canviat gairebé gens. Ara ja no val allò de que el director surti, faci una salutació, doni l'esquena tota l'estona a l'audiència i després se'n vagi i hi hagi aquesta distància tan gran entre l'audiència i l'auditori. Entre l'escenari i l'audiència. Home, crec que ens hem d'apropar una mica. Ja sé que nosaltres fem una música sofisticada, de gran qualitat, i és una cosa doncs, que tampoc l'hem de banalitzar. Però hi ha un punt mig que pot ser molt interessant i que normalment el públic normal que ve a escoltar el concert volen saber una miqueta sobre per què és programat aquesta obra, per què aquest programa que presentes, no? O quines coses ens haurien de fixar perquè veritablement gaudir més del concert que anem a escoltar. Jo són quatre pinzellades i estan molt contents que jo els faci una miqueta d'explicació i que sobretot que els toqui la benvinguda i les gràcies, sempre gràcies, perquè si no fossin per ells, nosaltres no, l'orquestra no estaríem allà. O sigui, gràcies per venir, gràcies per tenir el suport, gràcies per donar-nos coratge, continuar endavant, i això, aquesta relació, a més després del concert es fan recepcions, doncs només has de ser una cosa amable i simpàtica amb tothom, que això és molt fàcil de fer, si t'agrada la música i t'agrada el que fas, no? Llavors, aquest tipus de coses va canviant, i això creu que ens hem de mullar amb els nous temps que corren.
Aquest fet del mecenatge, aquest fet de les fundacions, sí, que és tan habitual, no? I aquí sembla que ens costa tant.
Aquí costa molt. Aquí
ens costa molt.
Sí, i tothom es queixa, tothom està empipat, perquè diuen, aquests que ho porten molt malament, i hem de canviar tot. I no, jo no dono un duro per això, perquè això, aquests són uns berros, fan unes coses que no m'agraden gens, no? I hi ha molta, una mica això, no? Ens costa una mica fer més país i recolzar les coses que tenim, no? També a vegades.
Vas estar també dirigint Sa Nostra a Mallorca.
L'orquestra de les Balears, sí.
Les Balears.
Per dos cops, sí.
Dos cops. No sé si al final no vas sortir massa content.
Bueno, sempre hi ha cosetes. Però també coses polítiques d'allà, també.
Bé, no entrem, ja sabem que, no entrem en el detall.
Que sempre
no
passen coses de no, gaire polític.
Dic això perquè, clar, es va veure, no?, que al final hi havia una mica aquesta... Sí, aquesta... Sí. Bé, és un record que millor no recordar-ho.
No, tinc una relació amb ells, ara han canviat i ara han entrat els altres i, esclar, llavors tot canvia. Encara potser hi tornaré.
Bé, en Salvador Brotons, que té aquesta obra tan extensa, tan llarga, doncs té una llista de premis que en direm alguns perquè si no... Alguns...
Ah, no cal, això m'escolta més aviat que vostès pregunten. Home, no, deixem que la gent pregunti alguna coseta.
El Premi Reina Sofia de composició, hem de dir, que també el primer va ser
91.
Vas tenir un encàrrec de l'UNICEF, també.
També, per fer una òpera per nens, que m'agradaria que es fes, molt maca. Sí.
Una òpera per nens que va funcionar. Soc
sobre contra la droga, molt educativa.
Ara devia preguntar-te, amb aquesta obra tan extensa i amb aquesta varietat que tens tan gran, creus que la teva obra està ben representada al país, a Espanya i a Catalunya?
Home, hi ha obres que es toquen moltíssim, meves, però bàsicament són les obres que agafen la iniciativa als músics. Obres petites, per exemple, la meva sonata de flauta, la meva sonata de clarinet, obres per guitarra que he fet, alguna obra per piano sol, alguna obra per música de càmera, també. Es toca molt. Algun concert, el concert de trombó, el de trompa, també es toca molt. Perquè són iniciatives de la gent, dels músics, que diuen, aquesta música m'agrada molt, l'haig de fer com sigui, no? Quan és qüestió de que ara ser els grans estaments, les grans teatres, els grans orquestres que han d'escollir compositors, això és molt més difícil, perquè al món hi ha una mena de màfia, o no màfia, a vegades una cosa regional, per exemple, aviam, l'Orquestra de Barcelona, quins compositors han de tocar? Han de tocar els compositors catalans. Un compositor francès, un compositor anglès, no, aquest no interessa. A més a més, faran música molt estranya, aquí no demanen res, fora, no cal. I no es programa. Costa molt programar obres de grans. Òperes també. I has d'estar potser molt, molt insistent. Una cosa que no he fet mai jo és dir, va, compos una òpera. Perquè després tu l'has d'anar a promocionar-la, a vendre, aviam si te la volen fer. Ostres, això em costa molt. En canvi, a mi em diuen, per exemple, un músic que diu, escolta, fem una sonata per tuba i piano, per exemple, que no en tinc cap, no? Però jo te la tocaré i te la promocionaré. Doncs això aquesta, ja em dona ànims, ja em dona, és un incentiu que m'hi poso a compondre de seguida, em fa ganes tot, a compondre. Ara, a composar una òpera, home, si no tinc un encàrrec, sí, i com que aquest encàrrec per aconseguir-lo és tan difícil, has d'anar a voltar tant que no soc persona per fer això.
Què diries? A quin lloc es toquen més les teves obres? Als Estats Units?
Es toquen per tot arreu, molt. El que passa és que potser, clar, no, són obres, per exemple, la primera sonata de clarinet s'ha tocat per tot arreu, moltíssim. Als Estats Units també es toca molt unes obres per banda, que tinc bastantes. Ja, com que hi ha moltes bandes a les universitats, fan molt la meva música per banda, música per vents. També tinc una peça per guitarra que es toca sempre molt per tot arreu, la veig programada. Bé, hi ha obres, hi ha fills meus que tenen més vida que altres, no? D'altres, el que costa més són les sinfonies, tinc 6 sinfonies, això sí que és difícil que es toqui. També tinc moltes obres per orquestra, tinc moltes cantates també, ara n'he fet una sobre Ramon Llull, que encara s'ha d'estrenar, i costa, A més, ho he fet també per iniciativa pròpia, encara he intentat aconseguir una subvenció que encara no l'hem aconseguida, o sigui que és molt difícil, no?
Parlant de fills teus, el concert de Sant Jordi de l'any passat,
sí.
El 2014, vull dir, l'anterior,
fa dos anys.
Vam tenir Catalunya 1714.
Ah, sí, home, i tant. Sí, ja me'n recordo, ja hi era jo. Va dirigir el mestre
Ferrer. En Josep Ferrer, que no hi és ja.
Sí, perquè ha hagut d'anar a l'altre.
Ja ha marxat. Bé, va dirigir Josep Ferrer.
Sí.
Com va sorgir aquesta obra?
Home, aquesta obra és una iniciativa meva. Vaig assistir a la manifestació del 12 i allà vaig veure que el poble estava encès i que havia de fer alguna cosa pel 1714. i el Pacte Centenari, i una composició que ja els té una miqueta els valors nacionals, i sobretot de que plantegés tot el que va succeir amb el setge. També, fet a part d'això, em va sortir l'encàrrec de fer un musical, que ara s'acaba d'acabar, que es diu Fang i Setge, que també anava d'això, d'una història molt maca sobre Catalunya, històries d'amor, en temps de guerra. No? Però el 1914 va sortir per idea absolutament meva i plantejar un poema sinfònic, que hi hagués tota com era la ciutat Barcelona i Catalunya abans de 1914, el dia 11 de setembre i després una mica el futur, perquè clar, no volia acabar amb una desfeta, volia acabar amb una mena de creixement cap al moment on som ara, que doncs, és un moment esperançador.
Que està molt ben descrit, perquè comences neguit, turbulent,
sí.
Processó...
No hi com se'n recorda, està llegint.
Tinc memòria, aquesta la veritat, però m'haig de cuidar en aquest sentit.
Està gravada, l'he gravada en un compacte.
Els anys passen, Salvador.
Sí.
Atac borbònic, desfeta sí. I dolor, plany sí. El temps passat, sí. Creixença i voluntat de ser, i acabes afirmació nacional.
Afirmació nacional, clar. Combina els segadors.
Jo recordo un final esclatant,
home, sí,
una gran força
orquestral,
tot l'orquestra, tutti allà absolutament.
Tot.
Absolutament, i va ser molt important. Vas voltar per Catalunya amb aquesta obra bastant?
Bueno, sí, la vaig fer també amb l'orquestra de joves dels Països Catalans, la vam fer a Lleida, la vam fer a Prada de Conflent, la vaig fer a Palau també, l'OBC també la va fer l'auditori, l'Orquestra Sant Cugat la va fer aquí, i penso que això ja és tot. Però bé, va tenir el seu recorregut.
Ara tenim un altre concert de Sant Jordi, que és el divendres d'aquesta setmana.
Sí, serà molt bonic, no falteu, eh?
Que és un programa de músics catalans, o sigui, en Joaquim Serra, Joan Manent, Agustí Borgunyó, Marc Migó i tu mateix.
Faig una obra d'en Marc Migó, que és un noi que té 22 anys, 23 anys, és estudiant de composició amb mi, és un noi que promet molt, molt jove, però fa un composició molt bé. I després els clàssics, el Borgunyó, una mica de Serra, serà maco.
Vaja, que en aquest cas també tens el Daniel Blanc, el piano solista, en el cas de la Rapsoda Catalana,
sí,
de Joan Manent.
Maco, sí, serà un concert molt, molt variat.
Ara tens un públic aquí que pots adreçar-te perquè vinguin el divendres vinent. No sé si la majoria... Jo veig alguns que ja segur que hi venen, perquè ja els veig, ja els conec i sé que vindran.
Home, heu de recolzar l'orquestra d'aquí, perquè veritablement això diu molt de tots vostès, perquè a veure més una orquestra que ha sortit de la base, d'any, mira, d'engruna rere engruna, rere engruna, i ara s'està consolidant amb una orquestra doncs, que té un so bonic, que es pot fer coses així amb gent jove, a més a més que penseu que la música ara en aquest moment està vivint un moment molt difícil, perquè, és clar, hi ha moltes orquestres, no, hi ha poques orquestres, i hi ha poques places que es cobreixen amb les orquestres més importants. I després també tenim tota la competició de tot el món, que hi surt una plaça oberta aquí i s'hi presenten russos, americans, holandesos, xinesos, de tot. I és clar, i aquells venen a provar i mira, doncs moltes vegades guanyen, també perquè fan molt bé, no? És la competició universal. Però és clar, llavors el músic que surt d'aquí, que toca molt bé, però que no té, per exemple, un nivell top, fa un nivell molt bo, doncs home, si al davant hi ha un director d'orquestra que el fa treballar, aquesta orquestra pot sonar tant o millor que l'orquestra professional, fins i tot, perquè és molt important el personal que hi ha davant, no? I això és el que està aconseguint el mestre Ferrer aquí, doncs un entusiasme, unes ganes, molts músics que treballen bé i fan uns concerts molt dignes. I això és molt important que es recolzi.
No, aquesta, això que acabes d'explicar, la majoria dels presents m'imagino que ho tenen claríssim, perquè molts d'ells han viscut aquesta evolució de l'orquestra a partir de l'orquestra de cambra,
clar,
fins a passar doncs, a l'orquestra simfònica,
clar,
i això després dels anys, aquests 25 anys ja.
A més a més, diu molt de Sant Cugat, això, alerta. És una cosa que els americans ho tenen molt clar. One City, una ciutat que té una orquestra simfònica, guanya en categoria, però molt. i aquest orgull de a la meva ciutat on visc tinc una orquestra que sona molt bé, i qualsevol esdeveniment important l'orquestra hi ha de ser, no? És molt bonic.
Bueno, comentaves que tens una obra, aquesta última, dedicada a Ramon Llull.
Sí,
la
cantata.
I en aquests moments, després d'això, tens alguna cosa en marxa? Tens algun encàrrec concret?
Bé, ara tinc la sort de que l'any que ve seré el compositor en residència al Palau de la Música Catalana, i se'n faran bastantes obres meves. He fet ja un quartet que s'estrenarà a l'octubre, i haig de fer una obra per cor i orgue, que s'estrenarà el novembre, que encara ens ha començat, segurament que faré un poema de Maragall, i després què més de fer? M'han encarregat també uns de l'orquestra de Cadaqués, un septet, i després es farà també l'Estabat Mater meu, amb l'orquestra del Vallès, però no ho dirigiré jo, però es farà al Palau, i després aquesta cantata sobre Ramon Llull, que es diu Cantata de Randa, que aquesta la dirigiré jo, amb l'orquestra de Balears, segurament. Serà el mes de gener de l'any que ve.
És el que els deia al principi. 130 i pico d'obres sense moure's, pràcticament, de l'avió, vull dir. Sense moure's de l'avió, amunt i avall, i anar composant.
Bueno, hem viatjat bastant, també, hem fet
sí,
bastant.
Sí, home, ja ho sé, ja ho sé. Hi ha una altra qüestió que jo volia parlar, i potser serà l'última abans de donar pas a les preguntes dels presents. I tens una vessant també pedagògica.
També.
I aquesta vessant pedagògica.
Molt. Sí, aprenc molt, perquè m'agrada molt. Ara tinc 6 estudiants de direcció d'orquestra a l'ESMUC, a l'Escola Superior de Música de Catalunya, i també en tinc 2 de composició. No en vull tenir més, perquè, és clar, si no estaria tot el dia, només hi vaig 2 cops a la setmana, 2 tardes, que m'hi passo tota la tarda. Home, m'agrada molt perquè tinc contacte amb la gent jove que puja, les seves inquietuds, és maco veure com aprens ensenyant, com t'estructura també la teva manera de dirigir, la teva manera de compondre, i ells fan moltes preguntes i molts dubtes que tenen, i m'agrada aquesta relació sempre i quan no sigui massa. Si hagués d'ensenyar tots els dies de la setmana, diria no aguanto. Ara, com que l'ESMUC també és una escola molt oberta, que això estic molt agraït, o sigui que, per exemple, puc anar als Estats Units una setmana, puc faltar, sempre i quan després has de recuperar les classes, però bé, ho puc fer, m'ho puc muntar bé, doncs estic molt content de com em tracten.
Ja ho han sentit. Aprenc ensenyant.
Oh, moltíssim. Això em penso que tothom estaria d'acord amb això.
No ho sé, Salvador.
Home, molta gent.
No sé, Salvador, jo que tracto molts de les escèniques, t'asseguro que no...
Que ja és, malament la persona que sap que ho sap tot.
Hi ha de tot. Bé, no sé, doncs, Salvador Bordons.
Bé, moltes gràcies, molt agraït.
Moltes gràcies per estar aquí.
Gràcies, un plaer. Molt agraït. Gracias.
Molta comèdia amb Eduard Gené i Gisela Figueres.
Ai, que maco el Salvador. Ai, els directors d'orquestra, quines persones més completes,
És molt potent,
És molt potent, és molt potent. Té una energia,
Total.
Ja cal, perquè escolti'm, avui justament el que volia era parlar d'això, d'aquestes persones que estan al capdavant de l'orquestra, els directors d'orquestra. Sí, l'orquestra.
Aquí estan afinant.
Estan afinant. Això és un orgue de grills,
Estan a punt de començar.
Estan a punt, sí.
Aquella cosa que a vegades dura i dura i dura,
I dius, ara no sé si és una peça contemporània o és que... La gent es pensa que el director ve a casa amb la batuta, s'enfila allà al púlpito i mou els braços a la babalà.
I no.
La feina grossa del director, senyors i senyores, ja la fa abans. Això la gent no ho sap. L'ha fet els dies abans, tots els dies d'ensajos, perquè, de fet, el dia del concert, el director, ja, de fet, ja no caldria ni que hi fos, senyor Eduard.
A vegades no.
Perquè la feinada ja l'ha fet abans, però, clar, després de menjar-se aquelles desafinades i les baralles, eh que sí? I la, bueno, i el ritme, i l'energia, perquè, clar, miri, oh, miri, miri aquesta.
Bé. Oh!
Què li sembla? Zaratustra, Zaratustra s'aixecarà de la tumba.
I tant, doncs.
Veu, aquesta orquestra...
Richard Strauss, pobre, dirà sí. Aquí, però això què és, això que és. Meu?
Sí, doncs precisament això que escoltem és una orquestra sense director, eh? És necessari el director. Sí. Si no és músic, escolti, una cosa sí. Que fan és que es barallen i, bueno, un desastre. Una cosa molt important, doncs, que fa el director és posar pau entre els músics, perquè, escolti, de vegades hi ha orquestres que allà hi ha una gentada,
sí.
60 músics, bueno, tu has començat abans, no és culpa meva, qui ha sigut, ha desafinat, aquest...
I els diferents sectors, o sigui...
Els vells contra...
No recorda,
sí. Els clarinetistes contra els violins, els violins contra les timbales, sí senyor, sí. Però el que identifica més un director d'orquestra és això. És la batuta, que són com uns palillos xinos,
sí.
Que sí? La batuta, hi ha una tècnica per agafar la batuta, senyor Eduard, sí. Que sí? Miri,
no
s'agafa...
Una part més estreta i una part més ampla, eh?
Ara, n'hi ha unes que acaben com amb un tap de suro, també. Sí. Es van posar de moda fa uns anys, però no, ara han tornat les altres. Hi ha moda d'això de les batutes. La batuta s'arrepenja de la palma de la mà. Miri, ara, senyor Eduard, fem una prova. Sí. Ara li agafi la batuta.
A veure, jo la tinc agafada.
A veure, agafi la batuta. Miri, agafi.
Agafo bé.
Entre els dits i el pulgar es tanca, eh?
Sí,
molt bé. Ah, bueno, no està mal. Bueno. I s'aguanta amb el braç aixecat a l'alçada de la cara. Vaja, clar. Que això és com aprendre a menjar arròs amb els palillos xinos.
Hi ha un director que això no ho fa, eh? Aquell rus.
Ah, qui?
Molt famós.
Oi, és que n'hi ha tants. A veure, qui?
El Giorgio aquest no ho fa, eh?
Què fa?
Aquest a vegades no porta ni batuta, ah, o porta una cosa com un llapis.
Un llapisset.
Molt petit.
Ah,
penso,
caramba.
Si no ho veuen, els últims no ho veuen.
Ah, ja pot ser. Clar, és que la batuta té un sentit perquè tothom ho vegi.
Clar.
El que passa és que, escolti, la batuta, hi ha una cosa, que és, els xinos, quan van al restaurant, amb els palillos, diuen, no coltal, se palal. No coltal, se palal. Doncs això és igual, no senyalal, acompanyal. La batuta acompanya. I no s'ha de fer anar fort, perquè llavors allò, passa allò que passa, que surt disparada. De vegades algun director li ha sortit disparada i pot treure un ull al concertino de turno.
El millor és que li dirigeix també, pot haver-hi una agressió. Aquest tipus d'agressió no l'havia pensat jo.
Doncs sí, això ha passat moltes vegades, de la batuta disparada, sí. Això per internet n'hi ha. Escolti, de batutes n'hi ha diferents tamanys, perquè són tan llargues, podem posar una mica de música per acompanyar de l'orquestra, són tan llargues com el braç del director. Han deixat tan llargues com el braç. El director, quan té aquell concert de Viena,
sí.
Senyor Eduard, dies abans, no va al sastre a que li facin un traje a mida, no. No, no. Va al batutista.
Clar.
Que li faci la batuta, no el bautista,
No,
el batista,
no,
ni el baptista, ni Sant Joan Baptista. El batutista li
el
fa...
El constructor de batutes.
Ara, senyor Eduard, hi ha una professió que és el constructor de batutes. I llavors, per trobar la mida exacta, la batuta té una mida... Clar, és que la gent es pensa que allò és un palillo
que
agafen de casa... Un pal qualsevol, no, senyor, no. Porten un estuig i tot, les batutes, I tenen una mida concreta per seguir, per anar... per dirigir bé amb la gravetat,
jo perquè
hi ha tota una tècnica.
Isabel,
carambes.
Em van regalar una de l'orquestra de l'OBC.
Ai, la té a casa?
Sí, la tinc a casa.
Per dirigir la senyora, anar dirigint.
No va dir que desafinava, però quedaria molt lleig, no.
No cal, que ho afina tot bé. Ai, sí. Doncs la batuta ha de tenir la mida del colze a l'anular. Veu que la mida que ha de tenir és aquesta. S'agafa el braç del director, es medeix, i aquella mida del colze a l'anular És la vida que ha de tenir la batuta.
I quan hi ha aquell tipus de director com hem tingut a l'OBC, un japonès que és petitet i amb el braç curt... Doncs
pues miri, la batuta és més curta.
Ja hi entenc perquè sonava d'aquella forma.
Miri, ara que parla dels directors, eh? Ai... Ai, que me'n vaig cap a baix. Se m'ha mogut la cadira, no sé què ha passat. És la cadira trampa. Bueno, estava massa alta. Un dels grans directors va ser l'insigne Sordabon.
Sí, senyor.
Que sí?
Sí, senyor.
El gran Beethoven, eh? Però després n'hi ha d'altres que, escolti, de directors tenen unes males pulgues, alguns s'enfaden, eh? Perquè, miri, hi ha un que va ser molt polèmic, molt famós, que és aquest que està dirigint ara. Hi ha gent que els identifica per com dirigeixen. És difícil, eh? Ah, jo ara, vostè em sabria dir qui és.
És difícil.
Miri, és aquest.
Aus diesen Zweitakten, löst sich jetzt die nächste Melodie heraus, die ja im Grunde...
Estan fora. La melodia no sona bé.
Estic dubtant si és el Bo Karajan o si és el Seiji Komujiona.
Ai, senyor Duar, escolti, un 10, encara ja n'és. Ja, oi, senyor, veus? Doncs el Karajan era una mica polèmic, eh? Era una mica sargento, perquè aquest ja sap que en l'època de Hitler doncs el van anomenar i tot això.
Deien que no, però...
Bueno. Algo hi havia de ser... Després hi ha el Barenbo.
Se li notava,
aquella energia, aquell garbo que tenia.
Aquell aixecar el braç.
Ara, amb la batuta, eh? Assenyalant allà el tanto Quiqui no vagi recte que li foto un cop de batuta, sí. Després hi ha el Barenboim. Aquest és més divertit. És trempat. Aquest ha fet el concert de Viena alguna vegada. Després n'hi ha un, hi ha els italians. N'hi ha un que és molt conegut també, que és el Riccardo Muti. Oh, i aquest és el Guaperas, eh? És allò, tarero, és el Guaperas, sí, hi ha directors guaperes també, perquè aquest surt allà amb aquells trajes que porten els italians, eh? Una mica xulo, aquest, jo el veig, eh? De vegades mira així quan saluda, no ho sé, tots tenen la seva personalitat. És una mica dictador també aquest, eh? Una mica Mussolini,
penso,
veu?
Han de ser durs, eh?
Han de ser durs, sí.
Han de dir aquesta cosa per ser durs un moment determinat i a continuació,
sí.
Doncs,
relaxar, ha de ser difícil. Clar, perquè tota aquella colla fan el que els hi peta allà baix, ja té raó. Després n'hi ha un que es diu Zubin Mehta.
Sí.
Aquest, d'on és aquest?
És hindú.
Ah, vostè ho sap, però hi ha molta gent que no ho sap.
Bueno, és hindú, però pràcticament ha viscut sempre als Estats Units.
Allà, al barri, allò, Chinatown i tots aquells barris
que
hi ha.
I ha fet també, ha dirigit també a Viena.
A Viena, al concert de Nadal. També és trempat aquest,
sí,
és simpaticot. Sí. També fa coses bromes i tot.
Mica passatero, eh?
Aquest és passatero?
Una miqueta. Jo tinc aquesta sensació, eh?
Sí, ja pot ser. Home, el que va molt bronzejat sempre fa molt bona cara. Potser sí que se'n va a les Seychelles i tot això. La dona és actriu d'aquest. Jo dic, es nota perquè riu molt aquest. Però clar, si està tan content, si és passatero, ja pot riure. Me cago en la cadira. Ha tornat a tirar avall. Ai, senyor. Després n'hi ha un...
Que se'l meta que des de lluny es tira.
N'hi ha un que té unes males puces també, que és el Simon Rattle.
Déu-n'hi-do.
Aquest he vist unes fotos seves, sí. I escolti, sembla el doctor Xiflador, amb aquells pèls.
El Simon Rattle va començar molt jove, i tenia la mateixa cabellera que té ara, però negra.
Negra, ara la té ben blanca.
Exacte.
És veritat.
És la mateixa.
Aquest, diuen que tots tenen un adjectiu que es defineix, aquest es veu que és... una mica soberbi, ja veu, les fotos, és allò, ell va dirigint i diu, foto, i es posa per la foto. O sigui, senyor Eduard, jo el que he deduït és que un bon director el que demana és una mica de mala sombra, de mala llet, perquè l'orquestra són com nens,
És que a vegades, Isabel, hi ha allà 80 músics, 60 cantants, un coral, solistes.
Sí. Allò és com el pati de l'escola, has de posar ordre. Jo una vegada, senyor Eduard, vaig tocar en una orquestra.
No, home,
sí.
No pot ser.
La tuba tocava. sí,
sí. Ah, sí.
I escolti, hi va haver un moment que em vaig perdre i li vaig dir al del costat, ai, per on anem? I miri, el director em va dir, tu, fora! I em va fer fora de la classe.
Mare.
Que sí, tenen males puxes. Però jo, Sant Eduard, tinc una manera de detectar si un és bo o no és bo. Eh? Un bon director el que ha de fer és desmelenar-se. Si no es desmelena, allò no camina.
Bueno, quasi té cavallera, perquè si no...
Ah, no, però n'hi ha que es posen peluques i no passa res. Ara, la qüestió és... aquells cabells han d'anar bojos, és el primer que els ensenyen.
Sí, però ara és diferent, eh? Ha canviat bastant, això.
Ha canviat bastant, sí. Potser sí.
Hi ha un noiet, m'he dit un noiet, que és el Gustavo Dudamel,
sí,
que és veneçolà.
Ah, que no el conec.
Que aquest va començar amb aquesta una cosa que va crear un català a Venezuela.
Ah?
Música clàssica per nois de barris pobres.
Ah, mira, sí, una cosa popular.
I aquest Dudamel és un noi molt jove que va començar allà i en aquest moment està buscadíssim per tot arreu. Està actuant totes les grans orquestres.
Ah.
Aquest és el típic clàssic, amb aquesta melena
gran,
llarga,
sí,
que la pot fer anar.
Oi.
Ara d'aquí 25 anys ja veurem si continuarà amb aquesta melena, pobra.
Sí, bueno, que vingui a la peluqueria, que vingui, que ja li faré un bon tractament. I aquí tenim el Picorelli, el Jordi Picorelli,
Picorelli, sí,
bueno, a part del Ferrer i aquests estimats,
sí,
estimats clàssics de Sant Cugat.
Bueno,
doncs apa, així estem.
Volem el divendres, és a dir, demà, a l'amic Salvador Brutons,
imagina,
sí, aquest concert de Sant Jordi, i no ens oblidem de dir que tenim el diumenge a Neus Català un cel de plom, també al Teatre Auditori amb la nostra amiga Mercè Aràniga, que vàrem tenir en el programa,
sí,
de la setmana passada.
Sí, que va
passada.
Venir, va venir.
O sigui que, escolta'm...
I Sant Jordi,
Eduard, és veritat.
Preparim la rosa, eh?
Farem un especial
des de la plaça.
De quarts d'una fins a la una, Sant Jordi. Déu-n'hi-do, no sé si ho podrem resistir.
Oh, i tant que sí.
Bueno, si tinguem un bon director... La cosa...
Porti la batuta.
Porti la batuta.
Vinga, va.
Vinga.
Adeu.
Adeu.